www.thebrainfarm.com. Auda sobre Cana Durato, Ana Duato i Dario Grandinetti seran diumenge al Teatre Principal de Palma per representar la música de Margarit Duras.
Fentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui ho feim amb en Lluís Fortesa, que ens acompanya al control tècnic. Tenim qualque problema avui, però tot d'una ho solucionarem.
Res que no tingui solució a Iveta Ràdio.
Exacte, això sempre ho solucionem, Xisco Nadal, perquè avui hem tingut i tenim l'oportunitat de parlar amb una actriu espanyola molt coneguda com és Ana Duato.
Ana Duato i Dario Grandinetti seran aquest diumenge al Teatre Principal de Palma, Nan Marie i en Michel, els dos protagonistes de La Música, una obra de la francesa Marguerite Duras. La Música explica la història d'un retrobament després de 2 anys apartats de dos enamorats que es veuen... Bé, enamorats, no, desenamorats, que es veuen a un hotel per tancar els tràmits del seu divorci. Al llarg d'aquesta nit emergeixen records d'amor i de dolor a un clima en el qual callar o parlar ho canviarà tot. Una història de passió, dolor, humor i sexe. És a dir, Margarida, temes tots que volem comentar en profunditat amb l'actriu Ana Duato.
En profunditat.
I ja la podem saludar. Anna, benvinguda a Tèntol. De fet, tornes als escenaris 27 anys després. Com ha estat aquest retorn al públic en directe?
Bon dia. Pues ha sido una maravilla, la verdad. Volver después de 27 años. Tenía muchas ganas de hacer teatro. Y se ha hecho esperar, pero creo que ha merecido la pena. Pero te sientes muy bien. Me he sentido como si no hubiese pasado el tiempo, como en un espacio que me siento muy cómoda.
He llegit una entrevista que Ana Duato va dir: "Recuerdo que cuando estrené El hombre elefante en el 98, pensaba que me iba a desmayar. Ahora sales con otras inseguridades. Yo he cambiado y siempre me siento como volver a empezar." Que cuando una lleva tantos años de trayectoria, aún las primeras veces la pongan nerviosa, significa que está en el trabajo correcto, ¿no, Ana?
Bueno, yo creo que tienes que tener, sí, siempre un... Porque siempre es un reto nuevo. Y siempre es un poco un salto al vacío, con personajes nuevos, con emociones nuevas. Y entonces el sentimiento de volver a empezar, porque cuando te abres así como en el proceso de ensayos, como en este caso, ¿no? Te abres en canal, como digo yo, tu alma y la búsqueda, pues te encuentras también en esa búsqueda con muchas dificultades, inseguridades. Y eso supone, pues eso, que un poco vuelves a empezar a superar eso, a superar los miedos, a superar, a lo mejor por aquí yo no esto no lo puedo hacer. O sea que eso forma parte del crecimiento, yo creo, personal, y en el caso de los actores yo creo que es muy necesario.
I després de tants anys de fer tele, Nana Duato enyorava el contacte directe del públic, perquè, clar, el contacte del públic de tele és el xer de l'endemà, i les audiències de Cuéntame eren bones, però, clar, ara Nana Duato té minuto resultado en el moment que fa l'escena, perquè té el públic i el pot mirar a la cara i, sobretot, pot notar les seves sensacions.
Sí, bueno, el público, la verdad es que el público, cada público es diferente, además, pero el público presente, ese que se sienta ahí y deja atrás sus pensamientos diarios que tenemos todos, ¿no? Que a todos nos pasa, lo que tienes que hacer, lo que te has dejado tendido, que va a llover, que lo que tienes que comprar, tu hijo, que no sé qué. Cuando realmente consigues que eso, ¿sabes? Yo diría al principio del espectáculo, porque se tiene que avisar que a la gente apague los móviles, porque si no suenan, pues que también apague el cerebro, ¿no? Apague la actividad cerebral de que tengo que hacer, que he dejado de hacer, y lo único que encienda su corazón y sienta. Eso sería lo ideal, porque es verdad que cada espectador, te diría yo, cada espectador, por supuesto, es un mundo, y en cada zona, además, de España, la suerte que tenemos de viajar por nuestra España maravillosa y ser tan diversa, cada público en cada zona recibe el espectáculo de una manera, y eso lo sientes directamente. Y es verdad que en esa ceremonia fantástica, que es el teatro, que participa el espectador porque está ahí, pues cada función sale diferente. Cada función sale diferente, y es algo lo mágico que tiene el teatro, que es eso está pasando en ese momento y no volverá a pasar igual. Volverán a pasar otras cosas. Tienes un guión, tienes, como digo yo, emprendes un viaje emocional, però cada dia és diferent.
Clar, que parles de diferents públics, no sé si altres gires, te'n recordes de com eres contacte amb el públic de les Illes, amb el públic de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa o de Formentera?
Desde luego. Pues mira, yo, el público en general, cuando se sienta, el público es muy agradecido y muy mucho. Y además, si tienes la suerte de conectar emocionalmente con el público, va contigo, ¿sabes? No tienes que hacer muchas cosas, el público te acompaña en la emoción que tú le estés dando. Eso también lo sé por Cuéntame, aunque es otra, como tú decías antes, en la televisión, pues no tienes al público ahí delante, ¿no? Pero sí que tienes tu equipo, que también es público, y entonces cuando consigues que el espectador vaya con tu emoción, lo haya vivido o no, esté de acuerdo o no, eso es otra cosa. Pero cuando esté ahí, esté contigo, emocionándose contigo, viviendo contigo ese momento, eso es un triunfo total en el teatro, porque puedes contar cualquier cosa y tienes al público ahí agarrado a ti.
Cuéntame, ha sortit esa conversa ja un parell de vegades. Supos que és inevitable no fer referència a una feina on Nana Duato ha invertit més de 20 anys de la seva vida. Claro, després de tant d'anys fent de Merche, ha estat fàcil ficar-se dins la pell d'aquesta Anne-Marie, d'aquesta nova dona, perquè, clar, no té res a veure en la Merche. O sí, no ho sé.
Bueno, yo creo que todas las mujeres tenemos algo en común. Aunque Anne-Marie y Merche no se parezcan, sí que tienen algo en común, que es la fortaleza como mujer, ¿no?, de salir adelante. Tienen cosas en común, fíjate, diría yo que viven momentos diferentes, circunstancias diferentes, pero luchan por su independencia, luchan por una identidad propia, luchan por eso, por la igualdad. Y Merche Alcántara ha luchado mucho por la igualdad, ¿no? Y yo creo que ese tipo de mujer es universal y es atemporal, ¿no? Esa fuerza, esa fortaleza. Es verdad que Anne-Marie tiene a lo mejor otras vulnerabilidades diferentes, a las de Merche, no cabe duda, y son personajes muy diferentes, donde se posicionan vitalmente diferente, pero al final luchan por lo mismo, por ser feliz, por mirar hacia el futuro y por sentirse respetada y querida, amada, y eso pues yo creo que es algo universal.
Després de més de 20 anys de tenir una parella televisiva com Eri Manol Arias, ara tens a Dario Grandinetti. No sé com ha viscut en Eduardo aquesta transició, perquè crec que en Dario Grandinetti no vos coneixíeu, vareu coincidir, crec que era l'estudi de Magui Mira quan vos va proposar a fer aquesta obra, i com ha anat aquesta construcció de nova relació laboral?
Pues bueno, pues partes desde un lugar que yo admiro mucho como actor a Dario Grandinetti, lo admiraba, y ahora que trabajo con él lo admiro más todavía, ¿no? Por su forma de trabajo, por su estar en el teatro, tiene esa cosa que hablo todo el tiempo, pero es que por la organicidad que está pasando ahí en ese momento, en el presente, que en este caso somos todos tus compañeros y que estás ahí, que tiene, o sea, importa mucho, es un ping pong que importa mucho cómo te devuelven la pelota. O como porque estás los dos ahí presentes, y tenerlo como compañero pues es un lujo, porque es un gran actor, además con mucha experiencia, y nos entendemos muy bien en el escenario. Discutimos muchísimo en el escenario, ya lo verás, pero nos entendemos muy bien.
De vegades, aquesta discussió, després surt el profit, és a dir, primer hem de discutir per després reconciliar-nos. No sé si és el cas de sobre. Aquesta de la música, per cert, som en conversa amb Anna Duato, actriu, una de les protagonistes de La Música, de Margarit Dugà, que aquest cap de setmana serà en el Teatre Principal, diumenge, concretament. Han passat 60 anys i encara té molta vigència. En el plànol sentimental, tampoc hem evolucionat les persones, els éssers humans, que una obra que està escrita fa tant de temps encara mos pot interpel·lar com és el cas de la vostra La Música?
Fíjate, pues sí. Ha pasado... Ella realmente empezó a escribirlo en el 65, La Música, y son tres piezas de La Música que acabó de escribirla en el 81, me parece. Y era un tema, pues, evidentemente que a Margarit le obsesionaba, ¿no? Que estaba todo impregnado, bueno, con ese lenguaje que tiene Margarit, como dice Magui Mira, encriptado, ¿no? Pero sí, lo que le preocupaba a ella en aquel momento, ya en los años 80, seguimos hablando desde otro lugar, pero de lo mismo. Al final hablas de la igualdad. Ella cuando hablo de la igualdad, ella escribía pensando en un mundo mejor para hombres y mujeres, Y eso está en su texto, aunque es un texto que va y viene en el pasado, en el futuro, en el presente. Es un texto siempre como contradictorio, ¿no? Con muchas contradicciones en los personajes y en las relaciones. Anne, por ejemplo, es un personaje que es muy fuerte, pero también muy vulnerable. Es un personaje que desea la libertad, la independencia, pero también echa de menos ese amor verdadero. Y entonces en las relaciones también, que es cuando hablamos del desamor, ¿no? El amor y el desamor, el destino y el azar, todo eso son juegos que ella utiliza constantemente en las relaciones. Y lo que sí que está claro es que, y eso yo creo que es atemporal, es que cuando tú has tenido una relación muy importante en tu vida que te ha dejado una huella, en este caso una huella tóxica, digamos, eso forma parte ya de ti, aunque tú hayas estés mirando, proyectándote como persona hacia otro lugar, ¿no? Pero eso deja una huella en ti y de alguna manera conforma quién eres, ¿no? Y en eso Margarit pues estuvo elaborando durante los años, pues eso, del 65 hasta el 80, ahí el amor, la independencia, la igualdad, la mujer, cosas no dichas, la incomunicación, algo tan importante que yo creo que seguimos sufriendo ahora, que es la incomunicación. Estos dos personajes empiezan a contar cosas que nunca se habían dicho.
Sí, perquè
quan ja han firmat el divorci.
Ara, Nan, perquè s'obre reuneix a un hotel i durant una nit una parella, Nan Marie i en Michel, que se varen separar fa 2 anys i que se retroben per acabar, diguéssim, els darrers tràmits que queda de la seva separació. Clar, Duràs, en aquesta obra, parla d'allò impossible i de vegades allò insuportable de la passió. Ja és una història, com tu comentaves, Anna, plena de contradiccions pel que he pogut llegir de les diferents crítiques que s'han anat publicant, perquè aquesta obra ja fa temps que la girau. Clar, com s'hi ha enfrontat, Anna Duato, en aquestes contradiccions de l'amor, en aquesta passió, en aquest nou company damunt de l'escenari, clar, ella com a dona com ho ha viscut?
Bueno, es que para empezar, Ana no se parece a Ana Duato, no se parece a Ann, ¿no? Tiene cosas en común, claro que sí, una lucha por un, se visiona, ¿no? Con un futuro te proyectas ser esa persona que deseas ser. Y Ann tiene eso, se está proyectando por el camino, es que ha tenido una relación donde ha sufrido mucho, ha amado mucho, pero ha sufrido mucho. Entonces, yo lo maravilloso que tiene nuestro trabajo es que te pones en la piel de otra persona y digamos que psicoanalizas a otra persona para poderla interpretar desde un lugar que a lo mejor tú no has vivido ni compartes por tu personalidad, pero tienes la suerte de poder interpretarlo y sentir en la piel de otra persona. Y eso es, yo creo, que lo maravilloso que tiene nuestro trabajo.
S'obre, se diu la música sol ser evocadora, i ara volia demanar-li a Ana Duato que escoltés una cançó i que me digui quins records li provoca aquesta cançó que hem triada. Per favor, que soni. Quan Ana Duato escolta aquesta cançó, recorda aquell dia que va anar a Madrid a veure un espectacle que era aquesta Evita i que va descobrir que ella volia ser artista?
Sí, la verdad es que sí. Yo vine como con 10 o 11 años a Madrid y claro, vine a la Gran Vía y vine a ver esta obra de teatro y me maravilló. Y dije, yo quiero estar ahí encima del escenario. Y la verdad es que bueno, que es un, los sueños, fíjate lo que sueñas, porque a veces los sueños se cumplen, ¿no? Y en esta ocasión, pues sí, en mi vida, la verdad es que se ha cumplido el sueño de ser actriz y de subirme a un escenario y sentirme muy, muy, muy feliz.
Clar, volia demanar-li a Ana Duato, cosina de ballarí i mare d'actors, si el talent se pot heretar. Ho dic perquè jo sempre he volgut ser una mica actor, però clar, que nostre no en tenim cap. I crec que, en part, això també ha fet que mi carrera com a actor no fos molt llarga. El talento se pot tenir a l'ADN. Ho dic perquè cas Duato n'hi ha molt.
Muchas gracias. Bueno, el talento. El talento, es verdad que esta profesión, voy a hacer memoria de Tito Fernández, el primer director de Cuéntame, que decía, esta profesión, si no vales, te escupe. Y es verdad, esta profesión, si no vales, te escupe, porque es una profesión muy vocacional y tiene que ser algo que forma, es tu vida, ¿no? Es la forma que tienes de mirar la vida, de expresarla. Y cuando pues mis hijos en este caso, ¿no? Miguel, mi hijo, que ahora está trabajando y no para de trabajar, y lo ves como actor, el compromiso que tiene, ¿no? Con su trabajo, el respeto que tiene por esta profesión y sobre todo el compromiso que tiene con el personaje que está haciendo y con la historia que quiere trascender y contar, ¿no? En el caso de María, cuando hizo Merche y se puso delante de la cámara, es que lo llevaba, digamos que lo lleva en la sangre, porque lo como estas cosas que se dicen, ¿no? Porque se puso delante y no tenía que hacer nada, ya lo contaba todo solo con mirar. O sea que es verdad que esta profesión también tiene que formar parte, digo, cuando forma parte de tu vida, no es que tengas que tener un padre y una madre, no, pero forma parte de tu vida de una forma total. Los ojos de un actor miran la vida de una manera, no quiero diferente, ¿no? Pues, siempre estás succionando, psicoanalizando a los personajes que están alrededor tuyo, sea en la situación que sea. Yo me nutro de las personas que vivo a mi alrededor, ¿no? Desde la señora que voy a comprar a la frutería, las mujeres que leo, la literatura que leo, mi madre, mi suegra, mi hermana, mis amigas, o sea, te nutres de eso, de la vida misma.
I clar, ara passa una cosa molt curiosa amb Ana Duato, que passem a generació. Ana Duato, jo la vaig veure a Brigada Central, sobretot quan me va encantar El perro de l'hortelano. Però clar, per als més joves que hagin vist Élite, Anna Duato, ets la mare d'en Miguel Bernardo. Clar, això, com a actriu, supos que orgull de mare, però també, com que dic jo, també són Anna Duato, actriu que du una tirallonga d'anys fent feina.
Yo estoy tan orgullosa de que mi hijo, ¿sabes?, tome el relevo en ese sentido. Y además, Miguel, ya te digo, es un actor de raza, es un actor muy comprometido y trabaja muy bien en todo lo que hace. Así que me siento orgullosísima. Y de María también, que trabaja ahora en Física y Química, que va a ser la segunda temporada, que es una... Es que, claro, han visto que este trabajo no es de entrar y salir, este trabajo es de resistencia, de compromiso, de prepararte, de esperar, de tener paciencia, de no y luego de estar ahí y los cuando tú estás rodando te abres en canal, o sea, lo entregas todo y eso lo tienen.
No, i sobretot que quan ho veus a casa, no? Quan ja tens una mare que és actriu, saps una mica com funciona aquesta feina. Jo t'he de confessar, Anna Duato, que fa un parell d'anys vaig anar a Eivissa i estàveu tots dinant a un restaurant i em va fer molta vergonya saludar-vos. Perquè jo acabava de veure Élite, jo també he mirat molt Cuéntame i m'hagués fet moltes ganes fer-me una foto amb vosaltres dos, però em va por de, vaig dir, estan allà menjant una paella, vaig dir, no m'ha respectat aquest moment familiar. No sé si passa molt.
O
si
seguim...
Perdona?
En Cansalines, no sé.
Exactament, sí, perquè vaig anar a rodar allà de vora, que fèiem un programa, i estàvem menjant una paella, nosaltres arribàvem en l'equip de rodatge per dinar, i vaig respectar aquest moment familiar. No sé si tothom està tan respectuós com jo, o Anna Duato és el peso de la fama en certs moments o en certes èpoques ha pesat molt.
En èpoques de mi vida ha pesado mucho. En épocas de mi vida donde mis hijos eran más pequeños, ¿no? Y donde además, pues eso, la popularidad de Cuéntame era total. Y bueno, ha pesado en el sentido... Yo he sentido siempre mucho respeto y mucho agradecimiento por los espectadores que se me han acercado, porque siempre la gente se acerca con tremendo respeto. Y eso es un regalo que me llevo, pero para mí. Y momentos muy bonitos con mucha gente. Eso estoy tremendamente agradecida, pero es verdad que cuando mis hijos eran pequeños era complicado porque ellos no entendían muy bien la situación, ¿no? Y lo que pasa es que eso ya pasó y quedó en el pasado, ¿no? Ya quedó ahí en algo que has vivido y te ha condicionado la vida, pero siempre he sentido mucho agradecimiento de todas las personas que se me han acercado de verdad, porque siempre con mucho respeto y con mucho amor.
I amb molt de respecte i amb molt d'amor, supos que seran tots els espectadors que vendran a veure aquest La Música de Margarit Duràs, interpretada per Anna Duato i Dario Grandinetti, aquest diumenge en la seta principal. Anna, moltes gràcies, una abraçada molt forta.
Moltes gràcies a ti, a todos, y os espero con amor. Se necesita en estos momentos mucho amor, aunque vayan a haber un desamor, también en ese desamor hay mucho amor.
Idò, em prenen nota. Moltes gràcies, Anna. Ja ho has escoltat, Margalida. Aquest diumenge tots tenim una cita en Anna Duato i en Dario Grandinetti en la seta principal.
Idò, sí, amb moltes ganes de veure aquest espectacle. Són les 5 i 27 minuts. Fem una pausa i tornem tot una.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre en...
Macià Ferrer Mas.
Com estàs preparat?
A punt, a punt.
Idò, quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Au, amunt.
I la darrera, que dius abans d'anar a dormir?
Uf, bona nit.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Oxibotirínic.
I la més curta?
Uep.
Quina paraula te costa pronunciar?
Associacionisme.
I quina és l'expressió que t'agrada més?
Avió. Com a sinònim d'antiguitat.
I quina és la paraula que més repeteixes en el teu dia a dia?
Idò.
Quina fas servir per saludar?
Uep.
Quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Princesa.
I quina expressió utilitzes per xerrar de sata sexual?
Buf, aquí n'empleo moltíssimes. Terringo, clau, gafet... Clar, és igual. Tant esbarrinar, boixar...
Quina és la paraula que t'agradaria recuperar?
No, totes les antigues. Les paraules antigues troc que se substitueixen per castellanismes i, per exemple, avió mateix, per xerrar d'antiguitat.
I ja per acabar, quin és el teu moment tèntol, el teu moment de relax?
Quan arriba el vespre, que ja hem acabat totes les activitats extraescolars i faig una pipada tranquil.
I quan penses en aquest moment, quina cançó te rebé?
Cosa dels Llargos, de Xeremies, Tomàs i Miquel.
Ràdio és informació.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vol donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Bona, som en Joan Toni, de Sant Joan. I una paraula que ja està en desús és aïdar. Aïdar, com a sinònim d'ajudar. Ma mare el diu molt. I ja no conec ningú més que ho utilitzi, la veritat.
Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
I doncs ja tornem aquí per fer les fites ben netes. Tomeu, com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Molt bé, ben tornat.
Gràcies.
Avui amb ganes de parlar de pagesia i avui concretament d'animals, que ja mos tocava.
Sí, 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 ja deixo els arbres un costat, que sé que has estat un poc insistent.
Avui,
i
vaquetes,
tot, ovelletes, cabres...
Tot això que ens agrada tant. Sí. Ramaderia.
Sí, avui dedicar...
Gràcies.
Sí.
Que això avui... no sé de bones,
no? No, és com a frissona per mi aquesta vaca. Res, avui xerram de maneig holístic d'animals, que també és un maneig que se coneix com a ramaderia regenerativa. I per què vos demanareu? Idò, perquè en el 2020 va venir un home que és manescal d'Extremadura, en Gonzalo Palomo, i va fer un curs d'això, de maneig holístic d'animals.
Aquesta paraula, què
sí,
significa?
Sí, podem aturar aquí i xerrar de, dels termes...
És que quan ja te dius Gonzalo Palomo...
Gonzalo Palomo. Maneig holístic.
I fas maneig holístic.
Exacte, ja.
És un llamelo guiso. Jo me lo como.
Exacte. És vera que l'agricultura regenerativa o el maneig holístic són com un pot de palabres, perquè mos entenguem. Hi ha molta gent que per darrere s'està aprofitant d'aquests termes per vendre coses. Això també ho dic així ja a tomba oberta. Però en aquest cas, després d'aquest curs... moltes finques que varen fer aquest curs varen fer un maneig molt important a les seves finques, de com manejaven els seus animals, i m'apareix que no és molt conegut i que ho haurien d'explicar perquè és un canvi de paradigma en la ramaderia a Mallorca. O sigui que això és important. Tant que hi ha un gruix de finques inscrites a un projecte europeu que em varen xerrar un període, no sé si m'ho recordeu, de Pasture Plus, que això ha duit que a Mallorca, en concret la Universitat de les Illes Balears, el pròxim dia 20 i 21 de novembre serà la seu del primer congrés internacional de ramaderia regenerativa. O sigui que sempre mos queix... és fàcil queixar-se a Mallorca de com està la ramaderia o l'agricultura, i en aquest cas, pues mira, som un exemple i venen aquí a fer el congrés sobre... i per conèixer també de primera mà com ha anat aquest canvi de maneig a les finques de Can Nostre.
Sí, perquè aquí tampoc no, Balears no és...
No.
Precisament conegut per la gran ramaderia que tenim?
No. No, de fet, ara que dius això, clar, tradicionalment, la ramaderia que havien tingut aquí abans d'aquest canvi d'agricultura era una ramaderia. Les races autòtones són un gran exemple. Són races rústiques, petites, que aprofiten aquelles zones de... Sí, naturals, que l'homo no podia treure un rendiment agrícola. Per tant, eren animals que menjaven allò que ningú podia menjar, i nosaltres menjàvem els animals o els seus subproductes, i així aprofitàvem aquelles zones que no eren cultivables i les terres bones les deixàvem per cereal, per hortalissa i tot això.
Exacte. Clar, normalment petits grups, petits ramats.
Petits, sí, tot un poc fet a mida de lo que podíem, no? I això ha anat derivant a la imatge que ara tenim associada com a tradicional, que no necessàriament té per què ser, que és animals mollats tot l'any, que en principi tots estem a favor de la ramaderia extensiva, que els animals pastin, que siguin feliços, però això du que moltes finques s'han desgastat les seves pastures perquè hi ha un sobrepastoreig dels animals que estan a lloure, que, bueno, tu els atens tot l'any a lloure i te duen que en l'estiu o en èpoques de magró tu has de portar aliment. Per tant, una despesa que has de fer sementers a posta per fer menjar que els hi portaràs en l'estiu o comprar pensa directament. Bueno, que tot això, clar, com que aquest equilibri d'aprofitar i els nutrients d'aquelles zones que nosaltres no podem aprofitar pels animals, s'ha vist canviat per volem fer més animals, hi ha una demanda de carn, no? I d'on a produir,
no,
i anem a suplementar.
No basta el menjar.
No. I és una situació delicada, perquè els animals són difícils de sobrar. Molt d'animals s'implica molt de tot. Ara, quan hi ha hagut totes aquestes sequeres, les coes en els escorxadors eren grosses, perquè molta gent deia, bueno, jo no sé si podré seguir mantenint aquest número d'animals, faig una merma i al manco trauré un rèdit en sa carn. Per tant, per revertir tot això, hi ha la proposta aquesta del maneig holístic.
I tu que ets un home que controles el tema i que has fet una minitesi doctoral, si anem a la gènesi, d'on ve aquest tipus de maneig? Qui va ser, qui ho va, no sé si inventar seria la paraula, sí, però sí que ho va com explicar al món.
I d'això ja va començar des dels anys 60, i és Nalan Savory, que era biòleg, ramader, i que va néixer a Zimbabwe, molt vinculat en el sud d'Àfrica, que ell proposa, bueno, el seu maneig és holistic management, holístic perquè té en compte tot l'entorn, fins i tot les persones que participen en la ramaderia.
Té nom de productora de roca, si m'apures.
És molt bon nom, eh?
Clar, aquest disc l'ha produït Holistic Management.
Holistic Management i Nalan Savory.
Molt d'estrella de rock.
Sí. I aquest home va determinar que fent una parcel·lació de ses finques, és a dir, no deixant els animals a lloure i fent concentracions d'animals molt grosses en poc temps, diguem, anar movent els animals, aconseguia que el sol estigués més viu, lluitar contra la desertificació, és a dir, que les plantes recuperessin espai, tenir cobertes vegetals més sanes i que s'infiltració d'aigua i la captació de carboni que feies d'embornal augmentés. I això se traduïa en menys costos, perquè, com vos deia, doncs no has de suplementar els animals, i amb més benestar dels animals, que estan en una condició alimentària més sana, perquè no és aliment sec, piensos, etc.
D'acord. Va.
O sigui que... Molt interessant.
I tant, sí, sí. De fet, volen presentar a la Madalena Drobé, una manescal que duque projecte que mos comentaves, europeu, Pastur Plus, i que aquests anys ha acompanyat un bon grapat de finques en aquest canvi de maneig.
Exacte. El projecte Pastur Plus és un projecte estatal, en el qual Mallorca hi forma part. Hi ha moltes finques d'arreu de la península i estan fent estudis. Clar, lo interessant d'això és que tu pots dir tot això, que m'ho podeu creure o no, però hi ha d'haver un comitè científic que després avali que aquestes tècniques realment han duit una millora en el sol, perquè si no jo t'ho dic, tothom mos creï i després ja veurem que se troben els pagesos, no? I ells han estat com un grup pilot que han fet aquest maneig, i la Magdalena, que la manescala, ha anat fent seguiment de les pastures per veure menys que trobava. I jo li he demanat un poc que mos intenti explicar en què consisteix això i què canvia en el dia a dia d'un productor quan implementen el maneig holístic.
I d'escoltar-me la Magdalena.
El maneig holístic, resumidament, consisteix en considerar tot el que envolta una finca ramadera en el seu conjunt. Per tant, treballem amb les persones que hi fan feina, amb els animals i en l'entorn. I tot aquest conjunt ho podríem considerar com a un agroecosistema que gestionem amb ramat. Per fer tot això, fem primer un context holístic de l'explotació, on se plantegen totes les persones implicades quins són els seus objectius, com volen arribar, i un poc més enfocat no tant a la productivitat en si ramadera, sinó a la qualitat de vida que envolta fer aquest tipus de feina i com la poden millorar. Després se fa un pla de terra, un pla de finca d'inversions necessàries per poder aconseguir aquests objectius del context, un pla financer per anar reduint despeses innecessàries i poder tenir més recursos per invertir. I un tret molt, molt important, o des que du més feina, és el pla de pastures.
Mm-hmm. Idò, tot això.
Què t'apareix?
Ja n'hi ha. I també, escoltant-la, això sona gairebé com un pla d'empresa, si m'apures, més que en una tècnica agrícola concreta. És aquí on podria raure l'èxit d'aquest maneig?
Clar, el factor social organitzatiu d'aquestes finques, jo crec que, bueno, ja vos faig un petit spoiler, molts dels ramaders que han implementat aquest maneig estan molt contents, ja no per una qüestió com tècnica, purament de millora dels animals o millors pastures, sinó perquè te retorna un poc s'agències a teva vida, en el sentit de que te retorna temps, t'organitza millor, els números surten millor, vull dir, com que implementa, aquest home va tenir la idea de no només fixar-nos amb el sol, sinó també les persones que el treballen, que tinguin una vida digna. Uh-huh. I per això el que comentava la Magdalena, de pues, fer un pla econòmic, fer un pla de gestió dels temps, i fent totes aquestes coses i decidint on inverteixes, pues, en el final pots recuperar una mica per això, els temps, i fer un ofici que no és gaire atractiu, no? La ramaderia, i tots en sentit que tenir animals és de lo més esclau que hi ha. Uh-huh. I d'això t'allibera una mica, no?
D'acord, sí, perquè sí. Has de ser cada dia.
Has de ser cada dia, i això t'ajuda a estar una mica més, sí, a tenir més temps. També li he demanat a Magdalena, que la part més tècnica, que m'ho expliqui com organitzen el tema de les pastures i de les parcel·lacions que fan en les finques, perquè hi ha dues temporades, hivern i estiu. L'escoltam, si voleu.
Uh-huh. Treballem amb dos plans, dues temporades a l'any. Tenim el pla obert, que seria l'època de creixement del farratge, en el que tu no saps exactament tota la quantitat de farratge que produiràs, però intentes maximitzar-lo. I com se maximitza? Establim moltes parcel·les, de forma que se pugui fer una rotació dels animals en què cada parcel·la pasturin molt pocs dies, 2-3 dies, i no tornin a passar per la mateixa tanca fins al cap de 60-90 dies, en funció de l'època i les condicions de cada finca. I després, el pla tancat seria el pla d'estiu o de no creixement, on tu a principi de temporada tens una foto fixa de la quantitat de menjar que tindràs per passar tota la temporada, se valora aquesta quantitat de farratge i se planifica com se passarà la temporada.
Mm-hmm. És a dir, una bona planificació.
Sí. Mapa de paper, boli de colors.
Exacte. I també tot això, com ho traslladam a una finca típica de Balears amb tanques tan irregulars?
Idò, mira, aquí has de fer el que mos comentava la Magdalena. És una inversió inicial, això és així, en tanques. Mm-hmm. I tu pots fer tanques tradicionals, diguem. Hi ha pagesos que han optat per això fixes. I després hi ha una cosa que és bastant interessant, que és el pastor elèctric, que bàsicament són els fils aquests que enrampen. Mm-hmm. I que te mantenen estancats allà on tu vols, es pot moure, i això tampoc és que sigui una inversió
tan
super...
grossa, no. Sí. No has de posar reixes ni res
d'això. No, i un pic ho compres, te dura molt d'anys, va amb una petita placa solar i se va moguent a mesura que tu ho necessites. I després hi ha una cosa bastant interessant que s'ha començat a provar a Mallorca, el que ja ho xerrarem un dia en calma, que és el virtual fencing, que seria
això?
Com estancats virtuals, i això bàsicament són un collàs que se posen... Va millor amb vaques que amb ovelles, m'han dit, perquè les ovelles tenen molta llana i no ho noten, i és un poc xungo, però en principi quan un picant ha pres les ovelles ja no els hi fa mal, vos ho compte. Tu marques amb una aplicació en el mapa quins són els tancats
fins
que vols...
Fins on poden arribar.
Exacte, i aquell hi duen un collar totes les líders del grup, i quan s'apropen, primer els avisa amb uns senyals sonors, fa un renou, i si se passen estens o passen de la línia, els hi fa una petita descàrrega elèctrica. Ai. Clar, en teoria, després, quan aprenen renou,
ja no
et sentir renou, i fan una passa enrere i van entenguent on poden pasturar. Clar, això ho estan provant sobretot en els Pirineus, on has de pujar altes cotes de muntanya per tenir les vaques o les ovelles tancades. I aquí, pues, bueno, no sé si fins a quin punt seria tan necessari, però és vera que si tu te'n vols anar de vacances amb la teva família, no? Un capritxo de la vida, voler anar de vacances, tu podries estar a la platja i amb el mòbil podries anar controlant...
Els hi toca aquest tros a les ovelles.
O vas obrint, vas ampliant la zona i elles s'acosten, veuen que ja no els hi pita i van avançant. Això que en les ovelles no funciona molt bé.
Seria un pot estímul condicionat de Pavlov, en certa manera, no? Com aquell os que tocaves piano i tenies peu calent i ballava, i després ja només sentís piano, ja sabia que havia de ballar. Estic fascinat. Com en els cans, quan plantava gespa, també se posava com una tanca amb una mica d'electricitat perquè es ca o s'animaló no entrar dins el terreny a trepitjar quan encara la serva no havia crescut.
Exacte, que després els cavalls molt de pit no estan ni enxufats, veuen el fil i ja saben que...
Ja no hi torna.
Sí, ja no sé que siguin caparruts o que ho intentin.
Que també pot passar.
Sí. Idò, si voleu, podem escoltar la darrera persona. Val.
No tornem a escoltar la Madalena ja?
Ah, sí, a veure, un àudio de Madalena, tens raó. Sí, perdona.
Dius beneficis?
Sí, li he demanat per beneficis.
Quin gran guió, Tomeu.
Ara m'heu votat una pàgina, tu vols pareix.
I que bé el segueixes, estimat.
És que improvisam aquí, no tot està escrit. Li hem demanat els beneficis, més enllà del que ja mos ha contat, a nivells ambientals que porta aquest tipus de maneig.
A veure, escoltam.
Millora la qualitat i la quantitat de les pastures naturals disponibles, reduint moltíssim així, per exemple, costos de sembres i de labors agrícoles per l'alimentació dels animals, contenir aquesta major quantitat i qualitat de farratges millora també la producció animal, alhora que un altre factor que hi influeix és el fet de fer aquestes rotacions millora molt a nivell sanitari l'estat dels animals, perquè sempre accedeixen a pastures netes, descontaminades de paràsits, per exemple. I després, la satisfacció personal, també, que és molt important i a vegades s'olvida d'aquesta gent que hi fa feina, perquè veu que té un context, un projecte, uns objectius i que va aplicant unes pràctiques que veu any rere any com aporten unes millores i el fan avançar cap als seus objectius.
Molt interessant i molt de beneficis aquesta holística distribució de ramats.
Sí, aquest maneig holístic, totalment.
Maneig holístic, sí. Molt bé, ara escoltarem una altra experiència. Et serà Bernat Montserrat, de Felanitx, un ramader molt jove, que també ha fet la transició cap a un maneig regeneratiu, ens el seu ramat de vedelles.
Sí, vedelles Angus.
Molt bé.
Sí.
Que interessant, perquè l'Angus de cada vegada està més de moda.
Sí.
En menjant més.
Sí, sí, sí.
Perquè ara no sé quantes hamburgueses d'Angus ja m'ho
és el moment. Ell fa paquets per famílies, o sigui... És un jove que s'ho està muntant bé i el maneig holístic li ha ajudat molt a orientar-se cap a aquesta... Sí, cap a aquesta manera de viure. Ara viu d'homes d'això, si voleu l'escoltar.
Idò, com us conta, sí.
Una altra cara molt bona del maneig holístic és que t'ajuda a fer... també una planificació financera. És com te pas uns objectius, no financers, sinó com a de vida, allà on arribar, el projecte que t'agradaria que fos en el futur. I aquí classifica les despeses en les generadores de riquesa, que són aquestes que t'ajudaran a arribar als teus objectius. Després hi ha els inamovibles, que ja que sé, si pagues impats, nàmines i això. I després hi ha els altres gestos, com el desfuncionament diari. Pienso, sindones, gasoil per tractor, preparacions de maquinari i això. I t'ajuda a fer planificació, de dir com pots tu tenir més d'obres per fer aquests gestos que són els importants, que són els generadors de riquesa, que seria, ja sé, sembrar més arbres, posar més animals, fer tanquets de pastor elèctric per millorar el teu maneig dels animals i aquestes coses. I t'ajuda a fer una planificació i no estar com tan agobiat per gestos, que és lògic que ja botem les gemes de poder fer coses que et permetin millorar el teu negoci.
Idò, això és l'objectiu, tant en Bernat com molts que comencen. Clar, si tu estableixes pastures permanents, fas que els primers anys, potser has de fer alguna sembra directa més, que vol dir això, que ja deixes de llaurar, menys hores de tractor, menys benzina, i un pic has establit aquesta coberta vegetal, aquesta pastura, que tu la pots un poc afavorir depenent del tipus d'animals que tinguis, no? Si t'interessa fer més proteïna o més... Bueno, tot això, la Magdalena ha fet una feinada de pensar quin tipus de pastura pot anar millor per cada tipus d'animal, i un pit tens això, només has de moure els animals, assegurar-te que cada any respectes el temps de repòs i...
És fantàstic.
Sí, i ell mos ho deia, clar, ell ha anat reduint a recollir aquest aliment sec d'altres tanques, ja no fa rotllos, ja no guarda garbes ni coses per si ven,
no
i tot això... Tot això són hores, que vulguis o no, no hi caus quan t'ho compten, però vas reduint i pots anar fent o altres feines, o aturar una mica.
També.
També, clar, ell mos conta que ell ja fa un parell d'anys que ho ha implementat, i això t'ajuda també a aprendre una mica més del teu entorn, no? Fa sui i entén que quant d'aliment li proporciona cada tanca. O sigui, ell ja veu les tanques i les calculem quant de dies o quant d'animals poden viure d'aquella tanca, i això l'ajuda una mica també a organitzar el seu any. I sí, Bernat és pare de família i té responsabilitats a atendre, i això l'ha ajudat bastant, si voleu l'escoltar.
I se tracta de comptant-te passes, metres quadrats que necessita aquella, és a dir, que necessita un animal per passar un dia dins aquella parcel·la, i tu, tenint això, després saps pues, els dies de menjar que hi ha en aquella parcel·la, i diu, vale, tenen tant d'animals, aquí hi ha tant de dies per animal, i d'ahí venga. I aquí pues, ja fas una previsió, diguem, a final de primavera, del forratge que tens, per saber si passaràs l'estiu, si no el passaràs, si te faltarà menjar, pues, tens una previsió. Després, en hivern, sí que tens, pues, saps quines parcel·les tens més avant, quant de dies tenen per parcel·la en la rotació que tu vols fer, i pues, te pots organitzar una mica, jo què sé, si les vacances de Nadal te queven a les tanques que estan més dies, pues, no hauràs d'anar a moure tant els animals tant de pits, i bueno.
Molt interessant.
Idò.
La veritat que sí, moltes gràcies. Un dia entrevistar en Bernat,
sí,
que
m'ha
de fer moltes ganes conèixer aquestes vedelles d'Angus que té per la banda de Felanitx,
sí.
Norma. Gràcies. I recordeu, dia 20 i 21 de novembre a la Universitat de les Illes Balears, el primer Congrés Internacional de Ramaderia Regenerativa, una molt bona ocasió per fer xarxa, sentir veus d'aquí i de fora i ajudar a tot aquest sistema holístic.
Exacte.
Que s'està implantant, que sembla de moment que va molt bé.
Molt bé.
Tot són èxits.
De moment, sí.
Acabant, tomeu com cada setmana amb una paraula del diccionari de Fora Vila, i avui què deim?
Avui he triat esbaldrec o esboldrec, que
s'ha
fet de... Clar, no l'havíem posat encara. L'altre dia en feia una volta i vaig veure una paret que havia caigut, i això és l'explicació que trobareu en el Cove Moll, que diu fet d'esbaldregar, sobretot l'oberta que queda una paret, marge o penyal, quan s'enfonda una part dels materials. Clar, ara que moltes voreres se fan netes mecànicament, això és un tema que un dia podríem xerrar, hi ha moltes arrels i moltes coses que neixen a les voreres, que això és fantàstic a nivell ecosistèmic, però fa que si un manteniment o una vigilància d'aquelles parets cauen, i per moltes vegades ningú els ho torna a aixecar.
Amb aquestes plogudes, com que ha fet avui,
passa l'aigua pel mig. Una paraula molt xula.
Esboldrec o esboldrec, l'incorporam, sí, al nostre diccionari, que ens encanta. Tomeu, moltes gràcies.
Fins
la setmana que ve.
Adéu. Yeah, but the horns, they're blowing that sound, they're blowing way on down south, way on down south, London town. Check it out, Guitar George. Now he knows all them fancy curves. Guitar crying and make it sing. Send an old guitar in just all he can afford.
El Guateque Musical.
Acabem el programa amb música i el nostre guateca, com cada dia avui dedicat a un artista nord-americà, el cantant Nat King Cole, Cisco.
Així és, perquè tal dia com ahir, en però de 1956, es va estrenar a la televisió el programa The Nat King Cole Show, presentat per a Nat King Cole, evidentment, per això se deia així, convertint-se en un dels primers programes musicals de varietats amb un presentador negre a la televisió nacional nord-americana. Una passa contra la segregació que avui volen celebrar escoltant tamacles de Nat King Cole, com per exemple aquest Love.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
M'agrada aquesta cançó perquè és com L, significa, no sé què, L de Love. La O de Love vol dir quan jo també la V baixa i la E. És una cançó molt de molt. Això també ho tenia Nat King Cole, més cançons a l'estim.
I doi, Mona Lisa va ser un dels primers èxits de Nat King Cole, publicada el 1950. Va guanyar l'Oscar a millor cançó original per al film Captain Cari USA.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile?
I una altra de les seves cançons més recordades era aquesta inoblidable, Unforgettable.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me never before. Has someone been more?
Seguim avançant en aquest guateque dedicat a Nat King Cole i contar-vos que Smile és una cançó basada en la melodia de la pel·lícula Modern Times, de Charlie Chaplin, tot i que la lletra és molt posterior. I hem de dir que la versió de Nat és una joia que sona així.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow.
Ai, has escoltat-lo, Jack Nadal, eh?
Sí.
Nat King Cole.
No, jo espero.
Sí, també.
Però bé, ara ja podem escoltar Nadales.
Sí, sí. Ja, ja s'ha defrostin a Mariah Carey. Per tant, ja no hi ha mala pata.
I d'ahir ara en ve una, perquè també Nat King Cole s'ha apuntat al gènere de la Nadala amb aquest The Christmas Song.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos.
La seva filla Natalie va seguir les seves passes i gràcies als avanços tecnològics els varen poder escoltar cantar plegats aquest Walking My Baby Back Home.
Gee, it's great after being out late, walking my baby back home. Arm in arm over meadow and farm, walking my baby back home.
We go along harmonizing a song, I'm reciting a poem.
Nat King Cole no només va cantar en anglès, Now Tengo Lágrimas és un exemple del seu domini de la llengua portuguesa, com jo mateix.
Com el teu.
Quiero llorar, no tengo lágrimas, que me rolen a pases para mi socorrer. Si eu chorasse, talvez desabafas, o que eu sinto no peito, eu não posso dizer.
Però també va cantar en castellà i se va animar a versionar clàssics com aquest Muñequita Linda.
Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti.
I tancam la paradeta amb Piel Canela, en la versió del protagonista d'avui, Nat King Cole.
Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.
Quin temazo, Piel Canela.
Canela. Que tots vam aprendre a ballar xa-xa-xa a l'escola amb aquesta cançó, per cert.
M'importes tu? I tu?
I nadie más que tu. Bé, són els audients, si vos importen
això
tots.
Això sempre. Gràcies a tots. Un dia més. Xisco, Nadal, Celestia Oliver, Toni Guiscafré. Lluís Fortes, el control tècnic. Nosaltres tornem demà, una ferrada.
Adéu. Adéu.